Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Arriba el moment de parlar de poesia. Ja sabeu que un cop al mes rebem en Joan III, Jordi Van Campen, Jordi Van Campen, Joan III, tanto monta, monta tanto.
Sí, com Isabel Fernández.
No ho sé, però...
Bon dia,
avui,
Carme.
Bon dia.
Un bon dia fantàstic el dia avui.
Avui el dia fantàstic?
Avui és un dia fantàstic.
Home,
és un dia fantàstic de tardor.
Sí, de tardor,
clar,
sí.
Havia arribat la tardor i és
jo
el primer
és
dia.
Tardor...
Que no t'agrada?
Si és fantàstic, a mi em costa.
La tardor, aquest retraure's a un mateix, és poètica la tardor.
Ja.
Perquè et retraus, és anar cap a dins, sí, és anar cap a l'hivern.
Melancolitzar,
que
tanques, que, clar, no? Melancolitzar-se.
Sí, senyora. Jo, a mi sembla, vaja, a mi la tardor m'encanta. I que faci un dia així, avui estic
platòric. Pues a mi em passa al revés.
Veus?
A mi se m'acaben les piles amb aquest temps.
Va, fantàstic, això vol dir que ens entendríem perfectament.
Ah, sí? Clar. Hem trobat un equilibri.
Clar, doncs, un equilibri.
Molt bé.
El yin i el yang.
El yin i el yang, sí senyor. Avui parlem bàsicament del Festival Nacional de Poesia, que sí, va començar diumenge.
Es va inaugurar oficialment el diumenge, tot i que va començar uns dies abans amb algunes activitats.
Sí, sí. Doncs avui íntegrament ens dediquem a això. Un Festival Nacional de Poesia que també ha quedat salpicat, esquitxat, afectat, podríem dir, per la situació, per aquest conflicte polític,
sí,
que bueno, s'ha traduït en una reducció de la programació, perquè
justa,
suposo que econòmicament també ho
clar,
ha afectat. No?
A veure, la Generalitat està intervinguda econòmicament, ja ho sabeu, i per tant, cultura no té ni un duro, la institució de les lletres catalanes s'ha quedat bastant escurada, i aleshores han hagut de retallar el que s'ha pogut. Tot i així hem fet un esforç important, penso jo, tant per part de la institució com per part de l'Ajuntament, i han aconseguit salvar alguns dels espectacles. Jo penso que els més potents estan salvats.
Sí?
Vull dir que sí, sí, jo agraïm molt l'esforç que han fet les dues institucions per tirar-ho endavant.
Doncs com el festival tira endavant i pràcticament cada dia hi ha una activitat, una convocatòria, parlem-ne.
Això mateix.
Parlem-ne, no?
Sí, ara jo voldria començar fent un breu, molt breu, molt breu, molt breu comentari de dues, tres coses que s'han fet que han estat importants. El primer era la inauguració, l'acte d'inauguració va estar molt interessant. A mi, va ser un homenatge amb en Palau i Fabra, que sabeu que són els 100 anys d'en Palau i Fabra, i em va agradar perquè han apostat per la modernor. És a dir, hi havia dos nois molt joves, la Maria Arnal, cantant, i en Marcel Bagés a la guitarra, i van fer un espectacle realment modern. És a dir, és una nova visió per mi de la poesia Palau i Fabra, amb una música que, a veure, a mi em va sorprendre, és a dir, no puc dir que a mi m'agradés aquest tipus de música, però em va interessar perquè són...
Van musicalitzar
tres poemes d'en Palau i Fabra, bueno, i després van presentar coses seves també, vull dir, coses que ells tenien d'altres poetes catalans, fins i tot alguna cosa en castellà, vull dir que va ser un programa tot bastant divers, però molt interessant. Jo vaig trobar, de veritat, que força, força interessant, i sobretot apostar per les noves veus, per l'acostament de la joventut a la poesia, que saps que a mi això m'encanta, no? Poder acostar la poesia al jovent i que el jovent s'acosti a la poesia, com sigui. És igual, com si volen fer rap en poesia, però que s'hi acostin.
També és una forma moderna,
Clar, és una forma moderna de poesia, no? N'estic convençudíssim. Per tant, molt bé la inauguració del festival, em va interessar força. I després hi ha hagut dos actes, per mi, essencials. Un és un espectacle dedicat a Màrius Torres. Màrius Torres va ser un gran poeta, malauradament no popular i poc conegut. És un noi que va morir als 32 anys d'una tuberculosi allà al sanatori de Puigdolena. I vam tenir la sort de poder escoltar l'Emma Vilarassau, fixa't bé, Emma Vilarassau, Ramon Madaula i Jordi Bosch, recitant, clar, brutal, brutal. I acompanyats, a més, del quartet Son Boulevard, un quartet de cordes meravellós. Meravellós. Bueno, va ser un espectacle d'aquells que surts babejant, quasi, babejant. Penseu que el Màrius Torres és un poeta, jo us el recomano. Clar, ell va començar a escriure pràcticament quan va entrar en el... Tenia algunes cosetes abans d'entrar al sanatori. Ell va entrar al sanatori amb 24-25 anys i es va estar 7 anys al sanatori i va morir. És a dir, que va viure els últims 7 anys de la seva vida, de les 25 als 32, en un sanatori. I la gran part de la seva poesia la va escriure allà. Té poemes tan brutals com aquest, no? Ell ja es veia a punt de morir i diu: «Dolç àngel de la mort, si has de venir, més val que vinguis ara». I això que ho escrigui un noi que té menys de 32 anys, home, et colpeix, eh?
Bueno,
et colpeix, però s'entén.
El patiment.
S'entén, sí, senyora. Bé, doncs aquest és Màrius Torres, jo us el recomano, és un gran poeta i molt bo l'espectacle que ens va oferir el Festival de Poesia, molt bo. I després l'altre que volia comentar, com no, és l'homenatge als 30 anys d'en Lluís Calvo.
El teu estimat Lluís Calvo.
Sí, senyora, adorat Lluís Calvo. Per mi és el millor poeta que tenim actualment. Poeta i mestre de poetes. I ho va demostrar, es va demostrar precisament en aquest homenatge. Perquè...
Per què ho dius, això?
A veure, doncs perquè no va estar ell recitant poemes, sinó que va ser tota una colla de poetes que van anar a recitar i a parlar de la seva poesia. I tots, sense excepció, tots, quan comentaven que van conèixer en Lluís Calvo, tots deien el mateix, li agraïen el recolzament que havien tingut per part d'en Lluís i el reconeixien com a mestre. Estem parlant, fixa't, estava en aquest homenatge, estava la Laia Llobera, una joveníssima, l'Anna Wall, Maria Antònia Massanet, que ja la coneixem, en Jaume Pons a l'Horda, Aina Torres, tots joveníssims. També hi havia gent més potent, eh? Més potent vol dir de més edat, disculpa. Que no
dic,
és el mateix.
Si hi ha gent més potent, llavors la categoria de mestre d'en Calvo...
Però se li reconeix. Sí. A veure, estic parlant de l'Antoni Clapés i la Marta Pessarrodona, vale? Que són dos poetes també molt reconeguts i que reconeixen en Lluís Calvo. A mi em va fer molta gràcia el senyor Clapés, l'Antoni Clapés, perquè deia: en Lluís Calvo no és un poeta, és un col·lectiu. Volem dir que escriu tant i fa tantes coses que és impossible que una persona faci això. Diu, no, diu, darrere del nom de Lluís Calvo no hi ha un senyor, hi ha tot un col·lectiu
de senyors. Tots els aprenents, no?
Exacte.
Tots els aprenents.
Vull que molt bé també l'homenatge a Lluís Calvo, se'l mereixia, la ciutat li devia, i va estar a l'alçada l'acte que es va fer. Estava a l'auditori, el cafè auditori estava ple, ple a vessar, i se'l mereixia, i per tant... Chapó, felicitats Lluís Calvo pels 30 anys de trajectòria i felicitats Festival i Ajuntament per haver organitzat aquest homenatge, que he de dir que es va fer dins l'espai poètic que es fa cada mes a l'auditori. Ens el van demanar, la institució ens el va demanar per poder fer alguna cosa, i quan em van dir que era per fer l'homenatge a Lluís Calvo, immediatament...
Us va obrir.
Els vaig obrir els braços i van dir: endavant, faltaria més.
Home, 30 anys, eh?
30 anys de trajectòria poètica.
Són molts anys, eh? Són molts anys. I és jove.
Clar,
i és jove.
Però és que, a més a més, diem de poesia, però és que ha escrit novel·la, ha escrit assaig, articles a dojo, crítica literària, és a dir, fa de tot en Lluís.
Polièdric.
Fa de tot. És un savi, és a dir, més que un poeta, és un savi.
Ah, tu ho has dit abans, un mestre.
Sí, és un mestre, és un humanista, un mestre, un savi. Com l'estem deixant, eh?
Home.
Ja li diré que ens escolti, perquè estarà treballant ara. Llavors li diré: ei, posa't a internet i escolta.
Bueno, sempre hi ha un podcast.
Per això dic...
Posa un podcast de l'espai de poesia a la teva vida.
Això mateix. Això mateix.
Hem parlat del que hi ha passat.
Sí.
Val?
Molt
I
bé.
Hem fet una mica una...
Sí, una repassadeta.
Una crítica, que no vol dir parlar malament, sinó que una crítica pot ser positiva,
sí,
també.
Jo he parlat dels que eren bons. Els altres... Bueno, de fet, tampoc he pogut anar tots.
Per tant,
jo he anat als que m'interessaven i que sabia que eren bons. Ja.
I avui hi ha una altra cita.
Sí, Tenim tres cites encara, n'hi ha diverses, però com que no podem parlar-ne de tots, jo intentaria...
Has fet una tria.
Em voldria, sí, de tres com a mínim. Uh-huh. I el d'avui és la joia de la corona. És la joia de la corona. Cada any hi ha una nit que es diu la nit de poesia, sí, que es fa a l'auditori, i cada any és l'espectacle més important. Bé, aquest any es diu Correspondències, l'acte. Correspondències. Es fa a les 9 al Teatre Auditori, uh-huh, aquesta nit.
I això de què va?
A veure, us ho explico. Això d'entrada ho porta en Sebastià Portell, que hem parlat alguna vegada amb ell, ja sabeu, ha estat aquí amb nosaltres per antena, que li hem fet alguna entrevista, perquè va escriure aquella novel·la de El dia que va morir David Bowie, i després va escriure la biografia d'Antònia Vicenç. I vam estar parlant amb ell, recordeu, sobre la gran poeta Antònia Vicenç. Bé, doncs aquest noi, a part, ha escrit obres de teatre, ha dirigit teatre, i és el que porta la direcció escènica i literària d'aquest espectacle. Un xaval joveníssim, també té 24 anys, 23, 24, a veure si ara m'equivoco i em renya, però no crec que en tingui més. Fixeu-vos, correspondències, jo no sé com anirà l'espectacle, però pel que he llegit i em sembla és... Hi ha una sèrie de poetes, grans poetes també, estem parlant de l'Eduard Sanahuja, d'Odile Arquer, de la Míriam Cano, Maria Cabrera, és a dir, poetes, aquí sí que pràcticament tots són joves, potser el que té més edat és Eduard Sanahuja i és jove, i ens parlen d'altres poetes que jo suposo que tenen a veure amb la seva pròpia poesia. És a dir, els altres poetes són poetes ja morts.
Les influències.
Justa. Uh-huh. I estem parlant de la Felícia Fuster, de Vicent Andrés Estellers, de Vidal Alcover, de la Maria Mercè Marçal, Mercè Rodoreda, Montserrat Abelló... És a dir, que ajunten els poetes vius amb els poetes que ja no són.
Això és com
vius.
El Vincles, allò de música, no?
Justa, que es fa... sí senyora. Sí, senyora.
Que s'emparellen,
sí, s'emparellen,
no?
Doncs és això. Jo uh-huh. penso, bueno, i a tot això està... Hi ha música també, no sé com l'encabiran la música. Home, i podrem escoltar l'Andrea Motis, la gran Andrea Motis.
La seva última actuació, sense entrades, van quedar exaurides.
Exaurides, bueno, és que és una gran cantant,
l'Andrea. I crec que era
Motis.
Justament per aquest festival. Pel,
sí?
No sé si era pel Vincles.
No ho recordo.
Ara tinc dubtes.
Doncs tindrem també l'Andrea Motis. Mm. Una de les característiques d'aquest acte és la diversitat d'estils i de poesia que hi ha. És a dir, és molt diversa. És a dir, tenim autors tan diferents, o es parlarà d'autors tan diferents, fixeu-vos, la Mercè Rodoreda. Mm. Mercè Rodoreda tothom la coneix com a novel·lista.
Sí.
Doncs va ser una gran poeta.
Amb la plaça del Diamant.
Clar. Doncs és una gran poeta. Hi ha un llibre que es diu Agonia de llum, que recull tota la seva poesia. Ella va escriure poesia sobretot quan va estar a Ginebra. Ella a Ginebra se sentia molt sola i va escriure poesia. A veure, i de fet es va escriure amb en Carles Riba, el gran poeta Carles Riba, que és el que li corregia, li deia, li feia comentaris. I té uns poemes fantàstics, Em deixes que em
sí,
deixi un,
una... no has de demanar permís, per recitar l'espai de poesia.
Gràcies. Ah, doncs en tinc alguns avui, Si em dius això ja veuràs.
Vinga.
Cuca de llum. És un molt senzill que a mi fa molta gràcia. Diu, carregueu-me bé la pila, que he de fer molta claror, asseguda en un branquilló, que és cosa que molt s'estila. Ja ve la fosca i tot d'una encenc el meu fanal verd, instal·lada a prop d'un gerd per engelosir la lluna. Sóc un estel de la terra, si mai en civil em desterra i em reclou dintre d'un got, m'apagaré de seguida i que la mà entossudida em torni a encendre, si pot. És fantàstic. Doncs la Mercè Rodoreda va escriure una poesia... A veure, aquests són els... És un simpàtic. En té alguns de més durs. Sabeu que ella va patir força. Ella se sentia molt sola i va patir. Però, bueno, he volgut agafar per avui, per aquest dia tan fantàstic que fa, un poema...
Per aixecar els ànims,
això
no?
Això mateix, un poema una mica així. Clar, i això, fixeu-vos, està al costat d'autors com la Montserrat Abelló l'Andrés Estellers... El Vicent Andrés Estellers, que no té res a veure amb això que acabem de llegir de la Rodoreda. No? L'Andrés Estellers és aquell que va escriure aquell famós poema dels amants, no? Que diu, no hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem del matí a la nit. I continuava. Diu, i rodolem per terra entre braços i besos. És a dir, un poema d'un erotisme
i una
brutal,
passió.
I una passió. I una... És fantàstic. Bé, doncs, a correspondències hi haurà tot un eixam de tota una mostra de poesia diversa llegida per aquests poetes que he dit. I no sé com encabirem, jo estic intrigat, la música de l'Andrea Motis. A veure.
Clar, i ara sí, ho estava pensant.
Us ho recomano molt, molt, molt. Correspondències.
A les 9 del vespre, no?
A les 9 del vespre.
Al Teatre Auditori.
Sí, senyora.
Bé, doncs avui ja tenim la cita.
Ja tenim un.
Ja tenim la cita, però això continua.
Sí, continua.
I una altra de les recomanacions que fas avui és la de dissabte.
Sí, desvesar roses. A veure, deixeu-me dir desvesar, perquè no, si el busqueu al diccionari no el trobareu. És un mot mallorquí, és un mot mallorquí, i significa... Tu saps quan es posen... si t'agrada fer pastissos, tu poses dues pastes al forn,
sí,
i quan s'inflen, s'ajunten a vegades.
Es queden enganxades.
A inflar-se la pasta es queden enganxades.
Sí.
Desvesar-les és separar-les. Separar. Desvesar té aquest significat. Desvesar roses. En aquest cas, no es desvesen la pasta del forn, sinó són les roses que estan ajuntades i es separen, no? És una imatge poètica fantàstica. Bé, doncs tindrem a la Maria del Mar Bonet i el Biel Mesquida. La Maria del Mar Bonet cantant els fantàstics poemes. Hi ha tot un CD dedicat a Bartomeu Rosselló Pòrcel, que es diu Fira Encesa, que és un CD fantàstic, la Maria del Mar Bonet, cantant els versos d'en Rosselló Pòrcel i fins i tot d'en Palau i Fabra. Aquell d'allò em donaria que em volgués, el recordes? Tu escoltaves Maria del Mar Bonet, Carme?
Jo l'escoltava.
Sí?
Sí.
Bueno, doncs
ara ja fa temps que no l'escolto. Ara sí, per sota l'estic escoltant, sí.
L'hem escoltat cantant a Mallorca durant la Guerra Civil, un poema d'en Rosselló Pòrcel, dels últims que va escriure Rosselló Pòrcel. Sabeu que va morir també als 20 i pocs anys, també d'una tuberculosi. És a dir, són poetes que malauradament van morir, amic íntim d'en Salvador Espriu, i va morir joveníssim. I aquest va ser un dels darrers, vull dir, potser dels 8, 9, 10 darrers poemes que va escriure. A Mallorca, durant la Guerra Civil, és un gran poeta. Un gran poeta i un gran poema. I tindrem també amb en Biel Mesquida. En Biel Mesquida ja és un mite a Mallorca. O sigui que els tindrem tots dos, i amb el luxe, a veure, de tenir-los no en un gran espai, que aleshores es perd... està molt bé els grans espais, no els critico, però amb la poesia sí, amb la poesia es perd contacte, es perd intimitat. Doncs el tindrem a l'Escola de Música, a la sala aquella de l'Escola de Música, que deuen cabre 100-150 persones, no hi caben més. Per tant, el contacte amb la poesia, amb el cantant i amb el recitador seran molt més directes. Tot un luxe, us ho dic de veritat, poder tenir avui, el dissabte, a la Maria del Mar Bonet i en Biel Mesquida a l'Escola de Música amb aquest espectacle, que anirà acompanyat amb el Dani Espasa tocant el piano.
A 2:15.
A 2:15 a l'Escola de Música.
Aquest espectacle,
sí,
Desvesar roses.
Exacte.
Molt xulo, eh?
Xulíssim, no te'l perdis, Carme.
I continuem.
Continuem.
I continuem per acabar. Arribem a dijous. Dijous. O sigui, d'aquí una setmana.
Justa, el dijous 26.
Amb el protagonisme de Gabriel Ferreter.
Gabriel Ferreter, sí. No he volgut deixar de... Ja sabeu que jo... estic a l'associació ciutadana Gabriel Ferreter i Joan Ferreter. Per tant, Gabriel Ferreter és un dels meus grans poetes, no podria ser més, poeta tot i que va néixer a Reus i va viure molt a Barcelona, jo sempre dic que Sant Cugatenc, els 7 últims anys de la seva vida els va passar aquí a Sant Cugat, i va fer de Sant Cugat un centre de cultura important, les seves reunions al Mesón, les classes al monestir, les classes a la Casa de Cultura, és a dir, va convertir Sant Cugat, és a dir, a partir d'ell va portar aquí a Sant Cugat tota una sèrie de gent de la cultura que es van conèixer a Sant Cugat, jo diria que gràcies a ell. Per tant, jo penso que és un personatge important pel nostre, en el món de la cultura, per la nostra ciutat. Doncs bé, el dijous 26 a les 21 hi haurà dues coses, Una, que es presentaran les bases del 17è Premi de Poesia Sant Cugat a la memòria de Gabriel Ferrater, un dels premis més importants de poesia d'aquest país, uns dels més importants. Jo sí que volia comentar una cosa, i és reivindicativa, i em permetràs.
Home, estem en una època...
Oi que sí, reivindicativa. Bé, vosaltres sabeu que una de les empreses que ha marxat ha estat el Grup Planeta. El Planeta ha decidit que s'enduia la seva seu a Madrid. A més, ho va dir el dia següent de que el president Puigdemont fes la seva compareixença al Parlament. Bé, doncs el Premi Gabriel Ferrater està editat pel Grup Planeta. Jo penso que això, ara, en aquests moments, és totalment inviable. És a dir, no pot ser que el premi més important de poesia d'aquest país estigui en mans d'un grup editorial que menysprea absolutament les aspiracions d'un poble, votades, i més, aquí a Sant Cugat, que pràcticament un 90% de la gent que va anar a votar va votar que sí. Per tant, l'associació Gabriel Ferrater ha enviat una carta a l'alcaldessa i a la regidora de Cultura, senyora Carmela Fortuny, demanant que es trenqui immediatament el contracte amb el Grup Planeta i es busqui una editorial catalana que sigui que respecti les aspiracions nacionals i de futur del nostre poble. Ja, jo espero que responguin afirmativament, que diguin que sí i que tinguem un premi recolzat per una editorial que realment s'ho mereixi. Penso que en aquest moment Grup Planeta no s'ho mereix.
Així la pròxima convocatòria...
És una editorial estrangera en aquest moment. Si se'n va a Madrid, serà una editorial estrangera.
Perquè veieu fins on arriben les conseqüències de tot el que està passant.
A veure...
Ens queda molt poc temps.
Doncs dir-vos que a part d'això tindrem en Joan Artigas, que ha musicat, crec que ja va estar
dilluns
aquí, té un CD fantàstic que ha musicat poemes d'en Gabriel Ferrater, dels millors poemes. A mi m'agrada molt un d'ells que es diu Cançó del gosar poder, que diu coses com gosar poder ser fort i no t'aturis, o no gosis no perdre batalles, però tampoc no cal guanyar-les totes. Un poema fantàstic que...
amb ell podem tancar.
Podem tancar amb aquesta cançó d'en Joan Artigas.
Doncs t'espero d'aquí un mes, a veure si em portes notícies sobre qui serà l'editorial.
A veure...
d'aquest nou...
No ho sé, això s'ha de decidir, això encara no...
Bueno, potser va per llarg.
Ja en parlarem.
Ja en parlarem. Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Carme.
Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia, gràcies.